Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Atenció a aquesta notícia. L'Agència Catalana de Consum ha multat 18 companyies aèries amb un import global de 700.000 euros per haver vulnerat els drets dels passatgers en els darrers 3 anys. En concret, ha imposat 30 multes d'entre 10.000 i 100.000 euros, totes per infraccions greus. El director de Consum, Albert Malià, ha fet una crida a tots aquells passatgers perquè denunciïn en el cas que hagin patit alguna pràctica abusiva, una de les quals és precisament sobre l'equipatge de mà.
El passatger ha de tenir dret a volar de forma gratuïta o amb el preu del seu bitllet de transport amb un equipatge de mà, però no està determinat, no està concretat quina ha de ser la dimensió mínima d'aquest equipatge de mà que no se li pot cobrar en el passatger. I com que estem en aquesta, diguem, incertesa, en aquesta indeterminació, l'Agència Catalana del Consum perseguirà aquesta pràctica que considerem que és abusiva.
En els últims 2 anys, Consum ha rebut 4.781 reclamacions, un 61% de les quals s'han resolt a través de la mediació abans que derivessin en expedient sancionador. L'incompliment de les devolucions durant el coronavirus, l'obstrucció de les inspeccions i els recàrrecs en aquest equipatge de mà que ara comentava el director lideren les queixes dels consumidors. I més qüestions, la sectorial de feminisme de Junts per Catalunya demana que s'obri un expedient i que també s'investiguin les paraules de la vicepresidenta del partit i també secretària segona de Mesa, Aurora Madaula. Fa uns dies la juntaire va denunciar assetjament parlamentari per part d'alguns dels seus companys. El Comitè de Garanties té damunt la taula a hores d'ara 3 denúncies sobre aquest cas, la de la sectorial, la de 22 dels 32 diputats i també la mateixa afectada. Aquest mateix dijous al matí la presidenta del Parlament, Anna R, ha citat Madaula per precisament abordar aquesta qüestió. I en plana municipal, Jaume Collboni defensa que el desallotjament del Cubo i la Ruïna al barri de la Bona Nova ha sigut tot un èxit. L'alcalde de la capital catalana ha justificat l'operació per garantir, diu, la convivència d'aquest barri. Finalment, els 7 ocupes que hi havia a l'interior d'aquests edificis han estat detinguts. Els Mossos els acusen de desobediència, resistència i també atemptat contra l'autoritat. Ara, l'Ajuntament analitzarà tècnicament la viabilitat d'aquests edificis, fins ara ocupats, per mirar de donar-li altres usos. Collboni ha remarcat que el compromís és garantir la convivència, el respecte a les normes i preservar també aquells béns que tenen utilitat pública o privada. I Protecció Civil ha posat en alerta aquest matí el pla de risc químic Plasecat per un núvol tòxic al polígon Can Magre de Santa Eulàlia de Ronçana. Això és al Vallès Oriental. Segons el comunicat, el núvol ha estat avistat sobre 2:15 del matí i es recomana a hores d'ara el confinament de les empreses del polígon, així com evitar acostar-se a tota aquella zona. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 9 dotacions de bombers, 2 unitats del SEM, que han atès 5 persones afectades, totes elles de caràcter lleu. I abans dels esports, 150 efectius han participat avui en el simulacre d'accident de risc químic que s'ha desenvolupat en el marc del Plasecta. L'exercici ha consistit en un incendi amb ferits a l'empresa Sarpi del polígon industrial de Constantí que ha generat un núvol tòxic de diòxid de sofre. Arran d'això, des del CECAT s'han activat les sirenes d'avís a la població i s'ha recomanat també el confinament dels treballadors de les empreses properes. I a punt d'enfilar la 1:04, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
3 esportistes russos han rebut el vistiplau del Comitè Olímpic Internacional al COI per competir als Jocs Olímpics de París 2024 sota una altra bandera. Són 2 ciclistes i un lluitador que defensaran a la cita olímpica les banderes d'Israel, França i Sèrbia. Ho fan davant de la possibilitat que el COI no permeti als esportistes russos o bielorussos participar als Jocs Olímpics després de la invasió d'Ucraïna. De moment poden participar a les competicions internacionals sota una bandera neutral, com pot ser l'olímpica, però els esportistes prefereixen curar-se en salut. I diversos mitjans de comunicació i les xarxes socials s'estan començant a fer ressò d'una agressió que ha succeït aquest cap de setmana al futbol català, concretament a Quarta Catalana, una jugada on el davanter del Bascanó, Marc Ullé i Márquez, va deixant els tacs del genoll del central del Fornell sense que la pilota estigués en joc. El partit corresponent a la 11a jornada del grup quart de Quarta Catalana va acabar suspès i el jugador ha estat sancionat cautelarment per la Federació Catalana de Futbol, que també ha obert expedient als 2 clubs i ha sancionat 2 jugadors del Bascanó i un del Fornells amb 2 partits de sanció, una acció que torna de nou a avergonyir el món del futbol.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora, serà a les 2 del migdia, i mentrestant us deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana. Des dels anys 50 fins a l'actualitat. Per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana. Un podcast de Ràdio Estel. A la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 p.m. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 p.m. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
Vinga, va, 7 minuts que passen a la 1 del migdia, i a aquesta hora és l'hora de parlar de videojocs en aquest programa, com fem cada dijous. I, per tant, saludem també a aquesta hora en Joan Cebrián. Joan, què tal?
Què tal, Joan? Molt bona tarda. Bueno, estic una mica cansat, perquè m'he marcat una entrada heroica.
Sí, és veritat.
Gràcies al metro. He hagut de fer, jo què sé... Sabeu el Super Mario? El Super Mario Galaxy? M'he marcat el mateix per arribar aquí avui.
Tens la de mobilitat ja o no?
Sí, sí, la tinc.
Ah, val.
Tinc sort, a més, perquè em caduca el 7 de gener.
Mira.
I no el 15, per tant, només he d'estar una setmana amb T10.
Veus?
Però, més enllà d'això, no vinc només amb aquesta entrada heroica, que en veritat fot pena, vale? Sinó que també vinc...
Està respirant encara, pobre, eh?
Encara vinc amb una pregunta per tu.
Ah,
estic recuperant tradicions.
Val.
I precisament et vull parlar sobre tradicions.
Sí.
Perquè la pregunta és una mica difícil, eh?
Sí?
Què significa per tu la catalanitat, Joan?
Hosti, sí que és difícil.
Espera't. És que no t'ho enteixo.
Mira, espera't, fàcil. No, seny i rauxa.
Seny i rauxa.
Sí.
Vale. Tenim això en ment.
Val.
Correcte? Llavors... Quins símbols o què coses creus que representen la catalanitat?
Suposo que com a símbol la senyera, no?
Vale, em serveix. O sigui, és una resposta lliure. Jo no seré què et digui aquí, s'està bé o malament en aquest sentit.
És que no sé per què m'ho estàs preguntant i em fa més poc una pedregada.
No, ara, té tot de sentit. Mira, per exemple, per mi, parlant de catalanitat, una cosa que per mi és sinònim de catalanitat és el Barça.
Ah, clar.
A mi que m'agrada tant el futbol, doncs el Barça,
sí.
Representant de la catalanitat.
La Moreneta.
Clar, per exemple, els castellers,
també, eh?
Les sardanes... Però vull anar amb tot això, que tampoc ens cal remuntar-nos a coses, per dir alguna forma, històriques.
No, eh?
No,
saps per què? No, ni idea.
Perquè en un món globalitzat, vale, tenim la sort que Catalunya també té un pes importantíssim al sector dels videojocs.
Això. Sí, és preciós, eh?
És preciós, però encara més preciós si ho veus en persona, vale?
Sí?
Això que estem escoltant és el tràiler de Gris, un videojoc que és una meravella audiovisual.
Gris, no el musical, eh?
No el musical, Gris de color.
Val.
G-R-I-S, no? Te'n recordes que fa una setmana es van parlar de convencions de videojocs?
Sí.
Vam esmentar la Games, la Game Developers.
Exacte, sí, sí, sí.
Doncs el 2019, la Game Developers va premiar aquest joc a la categoria de millor art visual. Perquè et facis una idea.
Poca broma, eh?
Poca broma. De què tracta? Doncs Gris és una noia que de sobte perd la veu. Mm. Una mica com jo ara mateix, vale? I a partir d'aquí, el seu món es desmorona.
Val.
Perfecte. Llavors, és un videojoc molt senzill de plataformes, no cal aquí ser un expert de videojocs per jugar-lo i gaudir-lo, vale?
Mm.
I el que tracta és que el viatge del seu dolor i com recupera el color del seu món imaginari. Vale?
Boníssim.
Per què és important? Perquè està fet a Catalunya.
Escolta, això és una passada, eh? Amb això vols dir que Catalunya, per exemple, té presència dins del món del videojoc?
Correctament.
Presència en majúscules, eh?
En majúscules. Què vol dir amb això? Doncs que Catalunya té una presència molt important, vale? I això és una pregunta molt bona, perquè al final no només és una cosa d'esports electrònics, videojocs, empreses, sinó és una cosa que engloba moltíssimes coses, vale?
Vale.
I què hem fet per respondre a això d'una forma o d'una altra? Doncs hem volgut contactar amb les seus que en saben més. D'acord? Qui ens explicarà ara mateix sobre això? Doncs la resposta que escoltarem serà la d'en Roger Voldumà, coordinador de videojocs i de món digital de Plataforma per la Llengua.
Doncs mira, per respondre't aquesta pregunta, jo crec que només dient-te que tenim estudis que han desenvolupat videojocs com Gris o Endling Extinction is Forever, aquest darrer premi al millor videojoc en català de l'any als primers Premis Saga, que han aconseguit estar nominats i premiats amb premis internacionals del màxim nivell, jo crec que la resposta queda més que contestada. La salut de la indústria catalana del videojoc a dia d'avui és fortíssima i, a més, això ho corrobora també el fet que aquí s'hi hagin vingut a instal·lar empreses que són grans multinacionals, no? Ja fa 25 anys que tenim Ubisoft aquí. Han vingut empreses com King, com Rovio. Tenim a Digital Legends, que ha estat comprada per Activision, que al mateix temps ha estat comprada per Microsoft. Per tant, està claríssim que tot això, sumat a la gran qualitat dels estudis independents que tenim a dia d'avui a Catalunya, ens situa totalment en el mapa internacional dels videojocs.
Deia poca broma, Joan, que tenim empreses potentíssimes a casa nostra i també ens deia en Roger aquestes independents que també entren en força.
Correctament. Com es diria fa uns anys, Europa ens mira. Vale? Però clar, és possible que els oients no entengueu tant de noms, però sí de dades. Vale? Al final, els números ens agraden a tothom, sobretot quan arriben al compte.
Sí.
Vale? En forma de bitum, de nòmina, no? Així que què et sembla si t'aporto unes dades essencials sobre la rellevància de Catalunya al món dels videojocs?
Doncs vinga, tira.
Actualment, Catalunya representa el 53% de la facturació de tot l'estat espanyol dins dels sectors. 53%. Només Catalunya, vale?
Això
de la facturació, per un costat.
Sí.
Però és que, atenció, la facturació com és possible? Doncs si hi ha gent treballant, no?
Sí.
Doncs ara anem a aquest sentit. Perquè, a més, també compta amb un 47% dels llocs de treball de la indústria. Sí. Què et semblen les dades?
Brutals, però brutals, i no me les imaginava per res.
Home, la veritat és que són dades per il·lusionar-se. Però abans d'avançar, Joan, vull fer-te un petit incís.
Digue'm.
Hem parlat de startups, grans empreses, no? Això és una mica com el cinema.
Mm?
Vale? Tenim les grans productores, jo que sé, un nom ara mateix, a Universal,
sí,
per dir-te alguna cosa, vale? I també tenien el cinema independent, el que faria, jo que sé, Gaspar Noé, per dir-te alguna cosa,
vale.
Cinema europeu, vale? Doncs quan parlem d'estudis índies al món dels videojocs, ens referim a empreses independents, no a grans productores, com Microsoft, com Blizzard, com Riot Games, com Valve, tot això,
clar. Vale? O sigui, jo t'ho compro tot, eh?
Vale.
Però veient tot el que estàs dient i el que m'estàs preguntant o t'estàs preguntant, jo crec que aquí hi ha una pregunta importantíssima, que és quin és el suport que donen les institucions al sector del videojoc?
Et seré honest, vale? Com la majoria de vegades, les institucions van tard o no acaben d'entendre ben bé com funciona el món dels videojocs.
Anem
per
bé,
tant,
anem bé.
Hi ha una cosa que sí que hem de destacar, que aquí a Catalunya almenys tenim sort, perquè hi ha la voluntat de canviar les coses i des de l'any passat comptem amb el Saga.
Bé, Joan, a mi em deixes palabros aquí enmig de la taula, que jo no acabo d'entendre mai. Què és el Saga?
Doncs és molt senzill. el SAGA és el Saló del Gaming en català.
Val.
Com va néixer això i quins reptes té una proposta com aquesta? Doncs, per què parlaré jo quan ho pot fer en Roger Voldumà?
El SAGA neix a partir de l'evolució d'una proposta que planteja la Territorial de Barcelona de Plataforma per la Llengua a la Comissió de Videojocs d'aquesta. Allà es treballa i es pensa que el més important perquè la presència del català estigui garantida i s'enforteixi i evolucioni dins dels videojocs, doncs és mostrar al públic i a la indústria tot el que es fa en català relacionat amb videojocs. I per això neix el SAGA, no? I en el SAGA doncs, hi trobem tot l'ecosistema dels videojocs, no només videojocs i gent que hi fa videojocs. No? Les dificultats i els reptes, evidentment, són majúsculs i creiem doncs, que un dels grans reptes que tenim al SAGA és fer que les grans empreses apostin per incorporar el català als seus videojocs i també a les seves plataformes de joc, que al final són les que han de visibilitzar que els jocs estan en català. No? I per això també hem iniciat una campanya a la web canvia.cat on demanem a Nintendo, PlayStation i Xbox que incorporin el català a les seves plataformes.
Què tenim al SAGA? Doncs tenim moltíssimes coses que valen la pena. Te les cantaré una mica com si fos la llista de la compra i tu a partir d'aquí tu veus el que necessites per la teva nevera particular.
Val.
I què no, vale?
Tira.
Per començar, tenim els Premis SAGA, on es recompensen els millors videojocs de l'any. Doncs aquí els tenim. Cerimònia, clàssica, curteta i al peu, tenim allà la SAGA. En segon lloc, hi ha moltíssimes xerrades sobre agents de la indústria. Vale? No cal remuntar-nos només a com fem un videojoc, o com s'ha fet aquest videojoc, o com es juguen els videojocs en català, sinó que tenim de tot. Vale? Un exemple que a mi m'ha agradat personalment. Una xerrada sobre salut mental i videojocs, per Pere Lustré i Carles González.
Boníssima, aquesta, eh?
És boníssima. Al final estem tota l'estona perquè les pantalletes, els nens, es tornen zombis.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Potser és moment de relaxar-nos. Que aquest meló ja l'obrirem un altre dia,
val,
perquè ens sembla molt interessant.
Val.
Vale? També podem passar de xerrades a podcast en directe, com Lúdica. D'acord? I a més, s'ofereix la possibilitat de veure competicions com la LIOP, que organitzada per GameSports Lleida, que és bàsicament doncs, les lligues catalanes de League of Legends i Valorant. I aquí, en aquesta última part, cal fer un incís que normalment, l'any passat i aquest any també, arriba a la secció d'esports electrònics del Barça a jugar un partit d'exhibició.
Boníssim.
Per tal d'apropar-se a la gent.
Boníssim. Tot això és el SAGA, eh?
Sí, sí, tot això, el SAGA...
Déu-n'hi-do, eh? Completet tot.
Sí, la veritat és que sí, prou bé, no? Per ser la segona edició...
Sí, sí, sí.
La
primera, segona ja,
eh? La segona, la primera va ser l'any passat.
Val.
L'any passat més de 3.500 assistents, o sigui que bastant bé. I aquesta edició, recordem que se celebrarà a partir de demà fins al diumenge. 1, 2, 3 de desembre, ho teniu tot allà.
S'espera que superi números?
S'espera que sí.
Sí, eh?
Desitgem que sí, si us plau. Perquè si volem fer que creixi això, necessitem més números.
Això on serà, per cert?
Això serà a la Farga de l'Hospitalet.
Val.
Té una mica... Jo vaig anar l'any passat, vale, per treballar, i vull fer una descripció que té una mica com a obra de Salut al Manga.
Val.
Vale? En el sentit que tu vas allà a gaudir un producte, tens allà gent disfressada, en aquest cas bastant poca, però molt dedicada, no? I sobretot és la Fara, que era l'espai inicial on es feia el Salut al Manga, doncs, al ser les primeres edicions, és com una obra més discreta, no? I, per tant, el punt d'evolució marcarà si passem de la Farga a la Fira de Montjuïc i si passem de la Fira de Montjuïc a la Fira de l'Hospitalet. O sigui, aquí està una mica el quid de la qüestió. Però també agafant per banda què és el SAGA, segona edició... Clar, al final hi ha moltíssims reptes, no? Clar. I evidentment el més important és apropar-se a la gent, que és el que diem sempre de si tu no jugues a videojocs i no tens gent, clar, tu pots fer el que et doni la gana, no?
Fatal. Per què això, però, deies?
Perquè, clar, tu pensa que al final la culatilla aquesta de els videojocs no són res sense la seva gent... Tu pensa en això... Vale? En clau lingüística.
Ui.
Dóna-li un parell de voltes. En clau lingüística. Per què? Deixarem que ens ho expliqui en Roger Voldumà.
Va.
La presència del català a dia d'avui a la indústria dels videojocs a nivell global és ínfima. A nivell local estem parlant que el 50% dels videojocs produïts a Catalunya incorporen el català. I això és una xifra doncs, que s'ha anat treballant des de fa temps i que... esdeveniments com el SAGA, creiem que estan enfortint que això sigui una tendència a l'alça. No? I ho veiem claríssimament quan veiem que una empresa com Social Point, que va estar al SAGA en l'edició anterior, s'ha decidit a treure el seu primer videojoc en català. I no estem parlant d'una empresa qualsevol, parlem d'una empresa que és propietat de Take-Two, que per qui, si no ho sabeu, són propietaris de Rockstar, que són els que fan el famós Grand Theft Auto. A part d'això, evidentment, qui més està fent pel català a dia d'avui són els estudis independents, que són els que a dia d'avui tenen més consciència, i, com dèiem, esdeveniments com el Saga, el que pretenem és visibilitzar el català i demostrar que el català és necessari als videojocs perquè hi ha un públic, hi ha una indústria, hi ha uns mitjans, i això interessa.
Parlàvem de Catalunya, la indústria del videojoc, parlàvem del Saga, el saló del gaming en català. Uh-huh. Evidentment, calia parlar del català com a tal,
sí.
Vale? I pel que fa a la llengua, doncs, ho sentim, Europa definitivament no ens mira.
No, eh?
No ens mira. Tampoc ens sorprèn, tot s'ha de dir.
Val, val, val. Perquè tu creus que s'ha de treballar encara més, pel que estàs dient, pel català en el sector dels videojocs o no?
Evidentment que sí, i t'explicaré el per què. Em remeto a l'enquesta d'usos lingüístics de la població del 2018, uh-huh. que està feta per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Aquest any s'ha d'actualitzar, en teoria. Però et diuen són les dades.
Va. Vale?
On més es fa servir el català com a llengua habitual és a l'àmbit de les Terres de l'Ebre, en el 77,2% dels casos, uh-huh. entre les persones enquestades.
Val.
Després, per tenir un més ús, ens hem d'anar a les comarques gironines, centrals, Ponent i al Pirineu, on la cosa està entre el 54 i el 60%.
Uh-huh.
Si ens anem al Penedès i al Camp de Tarragona, ja estem per sota del 50%. Vale. Concretament al voltant del 40%. Uh-huh. Vale? Però ara ve la pitjor part. A l'àrea metropolitana, o sigui, no només la de Barcelona, sinó el que és la regió de l'àrea metropolitana, que també agafa una mica de Maresme, uh-huh. etcètera, no? L'ús habitual del català com a primera llengua només és del 27,5%.
Hòstia.
O sigui, la cosa aquí és, on s'està centralitzant tota la indústria del videojoc a Catalunya, és on menys es parla català, com a llengua habitual.
Bèstia, això, eh?
Clar, és molt fort, vale? Uh-huh. I no entrarem en el tema del centrisme en Barcelona-Catalunya, perquè això és cosa dels experts i d'expertes, de política, uh-huh. de societat, això que s'encarreguin ells i elles, vale? Nosaltres anem a la nostra, i amb això no pretenc criminalitzar ningú, ni molt menys, cadascú fa servir la llengua que li doni la gana, però el que sí que em semblen dades interessants per entendre la importància que pot tenir la indústria del videojoc a Catalunya.
Uh-huh.
Anem a veure l'ús del català en percentatge segons l'edat.
Ai.
Ai, ai. Ahir és el que vaig dir jo ahir, quan vaig consultar les dades, a moda de anem a comprovar que estigui tot bé,
sí.
I quasi necessito un suc de taronja perquè em marejo davant de la pantalla. A partir dels 65 anys, és la llengua inicial, amb un 38,3% dels casos encastats.
Uh-huh.
Entre els 45 i els 65, en un 30,8%. Notem ja la baixada.
Ja hem baixat un 8.
Atenció ara. Entre els 30 i els 44 anys, és la llengua inicial en un 25%. En canvi, entre joves des dels 15 fins als 29, és la llengua principal en un 33,7% dels casos. Has notat el canvi entre la gent jove i la gent no tan jove?
Sí, sí, absolutament.
El castellà es fa servir més com a llengua inicial en cada rang d'edat.
Uh-huh.
Això no és que sigui una opinió de Joan Trias, Joan Cebrián, això són dades, vale? Però el que sí que podem interpretar a partir d'això és la importància que poden tenir els videojocs si s'inverteixen en l'aspecte lingüístic.
Per què això?
Doncs principalment perquè, al final, la majoria de casos de consum de videojocs és perquè els gaudeixen la gent jove.
Uh-huh.
Els perfils dels jugadors a l'estat espanyol, segons la EBI, és aquest. Et canto. 79% de jugadors entre nens de 6 a 11 anys.
Déu-n'hi-do.
84% de jugadors entre nens d'11 a 14 anys. 71% de jugadors entre joves de 15 a 24 anys.
Uh-huh.
20% de jugadors entre joves de 25 a 34. 42% entre joves i no tan joves de 35 a 44 anys, 31% de jugadors entre persones de 45 a 64 anys.
Uh-huh.
Tot això amb 18,1 milions de jugadors a tot l'estat, dels quals, ho vam parlar la setmana passada,
sí.
recordem que 53% són homes i 47% són dones. Què et semblen les dades en general?
Doncs mira, si jo agafo tot el que estàs explicant avui, em sembla que el món del videojoc té un nínxol important entre la gent jove, que és on tots temem que s'anirà perdent el català, i que per què no aprofitar-ho? I per què no aprofitar-ho, com deies abans, a través de les institucions, i que no se n'oblidin les institucions, que és una bona font de mercat, no només de mercat com a riquesa econòmica, sinó com a riquesa cultural.
Clar, és que on vull arribar és exactament amb això, perquè al final els videojocs poden ser una eina molt útil en la difusió i defensa del català. Perquè al final, molts cops, en temàtiques de la llengua, vale, estem senyalant els joves, que uh-huh. si el català es mor és per culpa dels joves, i quan no és el català és... com està l'habitatge, com està la societat, com estan els llocs de treball, en general, vale? Però ens estem donant els recursos a una de les indústries que sí consumeixen els joves pel tal de vetllar per l'ús de la llengua catalana?
Uh-huh.
I no només videojocs, sinó consum digital, entreteniment, totes aquestes coses, estem invertint aquí?
Clar.
Perquè, al final, no parem de deixar de consumir videojocs o el que sigui en l'idioma que ens doni la gana, sinó de tenir equitat en les oportunitats, en les nostres preferències de consum. O sigui, partir tothom de la mateixa línia de sortida. A partir d'aquí, que cadascú faci el que li doni la gana, però tenir les mateixes oportunitats de sortida. Tenim una indústria forta a Catalunya. Per tant, potser és el moment d'apretar per tots els anys que no hem fet res.
Ara t'hauria de dir que amb aquesta reflexió ho deixem aquí, però no.
Endavant.
Sorpreseta.
Sorpreseta.
Avui sorpreseta. Tu saps que un dels nostres tècnics d'aquesta casa, l'Àngel Martínez, tu has vist algun cop per aquí?
Sí,
home, pujant i baixant faders i tocant botonets i aquestes coses que els agraden als tècnics. Doncs bé, espera't, mira't, fem una cosa. Àngel Martínez, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
I és que l'Àngel, no sé si ho sap, Joan, acaba de treure un videojoc al mercat.
Com?
Com? Àngel, quin videojoc acabes de treure al mercat?
Hola, què tal? Doncs
Hi,
he tret un videojoc que es diu Survival Fantasy, que és, bueno, rotllo roguelike, es diria, que, bueno, vosaltres que esteu enterats ho sabeu, però, bueno, per la gent que no, doncs és com un tipus de videojoc indie que, bueno, fet per una persona o un grup de persones, en què, bueno, amb temàtica senzilla, doncs tens un personatge i vas escalant i vas sobrevisquent a una edat de monstres i, bueno, tot això.
Ara vaig cap a tu, Àngel, a fer-te algunes preguntes sobre aquest videojoc, eh? Però, Joan, abans parlàvem dels videojocs indies, precisament aquest n'és un.
Tenim un exemple. Perquè, Àngel, com ha sigut el fet de desenvolupar aquest videojoc i també intentar fer-ho també en català?
Clar. A veure, en català estic en desenvolupament. El trauré en català. El que passa, clar, que si tu vols vendre un videojoc, ha de ser en els idiomes que més es parlen. Llavors, clar, en el meu cas, pues, generalment el que es fa és fer-lo en espanyol, encara que espanyol, bueno, no es compra molt, la veritat, els espanyols no comprem molt en videojocs, comparat amb altres parts del món. En anglès, sobretot, alemany, francès i italià, que, bueno, són els millors idiomes en els que pots invertir temps en traduir el joc.
Àngel, jo tinc algunes preguntes, no sobre qüestions tècniques, que això t'ho farà el Joan, si de cas, però jo sí vull saber quin dia et lleves un bon matí i dius, vaig a fotre'm amb un merder d'un videojoc? Com va això?
Sí, a veure, és depèn de la persona, val? En el meu cas va ser que jo em sentia perdent molt el temps jugant a videojocs. Però m'agraden, saps? Llavors vaig dir, ostres, sí, això ho podria fer jo. Perquè bueno, porto des de petit programant i això, però mai havia fet algú, no sé, mai li donava utilitat, la veritat. Llavors, bueno, doncs vaig dir, va, pues vinga, va. Vaig a fer un videojoc. No va ser tan senzill com això, perquè, clar, has de prendre unes decisions, abans de fer el videojoc has de plantejar-te de què serà, bueno, un seguit de coses que bueno, al final, doncs vas tallant el videojoc. També és algo que a tu t'agrada, perquè si no tens motivació, ja et dic jo que per el que treus al final, amb les hores que estàs, que, bueno, he estat no sé quantes hores, estava de 10 a 12 hores al dia, els dies que no treballava aquí a la ràdio, doncs clar, fent el videojoc, i clar, tot depèn del que treguis tu, no només en rendiment econòmic, sinó, bueno, pues, tu també per aprendre i per la teva motivació que tens, no sé.
Bon apunt, Àngel, aquest de... I estava treballant mentre no estava treballant aquí a ràdio, bon apunt. Escolta'm una cosa, em parlaves d'hores. Quant de temps t'ha calgut per desenvolupar un joc com aquest?
Buf, no ho sé. És que la veritat no vull pensar, però hauria de multiplicar... uns 90 dies per un promig de 10 hores, doncs serien unes 900 hores.
Mare d'amor de Déu. Ara mateix, Joan, si t'estàs anotant, estàs envoltat de dues persones que s'han dedicat al que s'han dedicat per tal de no perdre el temps als videojocs.
És bèstia, això.
L'Àngel fent-los i jo parlant sobre ells, o sigui, és increïble. I, Àngel, si estàs parlant de... que t'ha portat moltíssim temps fer... bueno, 3 mesos, però al final no deixen de ser moltíssimes hores. Clar, una cosa per, o sigui, pels oients, una cosa és fer el joc, però l'altra cosa és publicar-lo, que la gent el pugui comprar. Com ha sigut aquest procés per tu? Perquè estic veient que l'has publicat per Steam i al final no deixa de ser un procés.
Sí. A veure, entran diferents factors aquí. Primer és escollir la tenda. Si vols treure un videojoc només per ordinador, has de treure l'Steam, perquè Steam és el major mercat de PC, bueno, d'ordinador. Llavors, bueno, és el que has de fer, has de seguir un seguit de normes, perquè depèn quin tipus de videojocs no poden accedir al mercat, o si no, han d'estar, no sé com es diu en català, però seria público de nicho.
Sí, de nínxol, sí.
Sí, llavors, bueno, seria això, has d'omplir un seguit de qüestionaris, has de... posar donar-te d'alta, no d'autònom, encara no, segons el que tu cotitzis al teu videojoc. En el meu cas, no fa falta encara, perquè no sé, els guanys en quan jo no he tret tants videojocs com per tenir que donar-me d'alta d'autònom. També aquí a Espanya està molt malament explicat si tu vols donar-te d'autònom, quan seria i quants diners tu has de guanyar per tenir que donar-te d'alta d'autònom. Sí. Aquí, no sé, aquí a Espanya no t'ho deixen molt clar, la veritat. El més normal és que quan tu ja penses que pots viure d'això, doncs donar-te d'alta d'autònom. També Steam has de pagar per al servei al qual tu penses el videojoc, només una vegada, per això, val? Només sí. Una vegada, però per videojoc. Però, bueno, el servei és bo, també és la primera vegada que entres a Steam, la plataforma per tu penjar el videojoc, és superliat.
Sí, inversament al fàcil que és comprar videojocs allà.
Sí. És totalment bastant complicat una vegada entres dins, però, i més si ho porta una persona. Llavors, clar, he tingut que, bueno, jo mateix, doncs, pues, prova i error, mirar què fa cada programa, Steam et dona unes eines, però clar, si no saps com van, doncs has d'estar-te documentant per internet, també documentació d'Steam, bueno, totes aquestes coses que a veure, són bastantes coses, però resumidament, és documentar-te i bueno, al final doncs sí que el pots treure.
Àngel, Survival Fantasy, on el podem trobar?
Survival Fantasy el podeu trobar a Steam, ja està disponible, val? Està en Early Access, vol dir que bueno, que encara no està el joc complet de tot, perquè vull agregar noves funcions i noves coses, val? Però és totalment 100% jugable, ja està. Tota la meva primera fase que volia fer ja està, o sigui, el joc és divertit, es pot jugar, és com un Vampire Survivors, no sé si l'heu jugat, o bueno, la gent que sigui del món sí que sap quin és. però amb un estil molt diferent i, bueno, que ja veureu que si li doneu una ullada i us agrada aquest tipus de jocs del roguelike, us agradarà Survival Fantasy. El podeu trobar a Steam, tu busques Survival Fantasy i allà et surt.
Segur que el gaudirem. Àngel Martínez, tècnic de so d'aquesta casa i, a més, desenvolupador de videojocs. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui al matí a la caravana de Radio Estel. Que vagi molt bé.
Vinga, molt bé. Igualment.
Joan, t'he de confessar una cosa.
Digues.
Ara l'Àngel em deia, podem trobar el videojoc a Steam. I jo m'he quedat igual.
Vale.
Què és això?
A veure. Recordeu Counter-Strike, algun cop que l'he esmentat, una empresa que se'n diu enrere Valve?
Sí.
Vale. Doncs Valve va ser pionera perquè el que va fer, quan abans no estava tan normalitzat comprar per internet videojocs, va ser treure una plataforma per comprar videojocs.
Uh-huh.
És a dir, tu agafaves, seguies els processos que has esmentat a l'Àngel...
És com un Netflix de videojocs, per entendre'ns?
Sí. Anem a deixar-ho així. Sí? L'únic que tu compres, en plan, tu no tens una subscripció que pagues mensualment, sinó que tu tens
no,
un compte gratis...
Exacte, és un catàleg i compres videojocs.
Sí, és com si fos un Amazon.
Val.
Vale, però en el seu moment, en forma de plataforma, de comprar videojocs, etc. No? I al final és que Valve va ser la pionera en aquest sentit, uh-huh. i el que va començar Valve, amb Steam, ha acabat sent Epic Games, Electronic, EA...
Val.
Totes les empreses que et puguis imaginar.
Joan Cebrián, gràcies, com sempre. Fins la propera setmana.
Gràcies a vosaltres i, sobretot, merci per la sorpresa. Sí, ha sigut durata. Així dona gust.
Ara. Gràcies, Joan, que vagi bé.
Igualment, molt bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, ja són 37 els minuts que passen de la una del migdia, hora de la Girocleta, i avui a l'Olma Giró la tenim aquí a l'estudi perquè anem una mica més lluny de Barcelona i amb la bicicleta, doncs, encara estaria pedalant, diguem-ne. Avui anem fins a Vic, capital d'Osona, per parlar del repic manual de les campanes. Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan Trias.
Què ens portes avui?
Ja està bé, no sortir una mica de Barcelona.
Sí, home.
Està bé, ho agraïm.
Sempre tan centralistes, tu.
Clar que sí. Doncs mira, avui parlem, com has dit, de campanes, més concretament del repic manual de les campanes, que perquè us en feu una idea, són així.
Magues aquestes, eh?
Sí. Eh que sí?
Home, sí?
Ara potser et preguntes per què parlem de repics manuals de campanes. Doncs perquè resulta que un grup de persones de la comarca d'Osona, de diferents pobles de Parià, han decidit recuperar el repic manual de les campanes. I llavors el que els uneix, evidentment, és aquesta passió per les campanes.
Clar, abans hi havia campaners, ara apretes un botonet...
Clar, ha canviat tot
ja
molt.
Sona.
Jo t'he de dir que no n'he vist mai. O sigui, no he vist mai unes campanes repicar manualment, sempre ha sigut amb el botonet, diríem. Uh-huh. Doncs ara això sembla ser que estan intentant que no passi un grup de persones de la comarca d'Osona, que a tots els agraden molt les campanes i que doncs, volen que aquesta tradició no caigui en l'oblit. Llavors faran diversos actes, un dels primers es fa aquesta mateixa tarda, a les 6, si no m'equivoco, uh-huh. i és que avui tocaran manualment les campanes de la catedral de Vic per, atenció, cridar la pluja. Crec que abans es tocaven les campanes per allunyar-la, perquè no hi haguessin, sí, per les collites i tal. Ara la situació ha canviat molt, serà per cridar la pluja, perquè estem en una època de sequera, i també serà un repic de campanes que servirà per donar el tret de sortida als actes previs del Mercat Medieval de Vic, que se celebra des del dia 6 fins al 10 de desembre, la setmana que ve. Llavors, Joan, a aquesta hora podem saludar en directe a un d'aquests membres del grup de campaners que explicaven. Ell és en Gil Vilarrasa, que també, atenció, és el campaner titular, això és una mica com l'equip de futbol, uh-huh. campaner titular de Ceba. Gil, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Crec, però, que no estàs sol, eh, que no?
No, no estic sol, no estic sol.
T'acompanya un altre, algú del dels membres d'aquest, bueno, no sé com dir-ho, associació de campaners, no sé si teniu un nom així fixe, però una d'aquestes persones que li encanten les campanes i que vol recuperar aquesta tradició pot ser, no?
Exacte, m'acompanya l'Arnau Toll, que és un dels altres campaners de la Catedral de Vic, també.
Campaners de la Catedral de Vic. Escolta, explica'ns una mica què fareu aquesta tarda.
Doncs bé, aquesta tarda farem un acte que és iniciativa del Museu d'Art Medieval de Vic, que és un acte que està inclòs dins dels actes de la prèvia del Mercat Medieval de Vic, que serà aquests propers dies, i se'ns va proposar doncs, de fer un toc per donar inici en aquesta prèvia del Mercat Medieval, i vam creure doncs, que també doncs, tenint en compte que estem a les portes de Santa Bàrbara, que entre altres coses Santa Bàrbara és una de les patrones dels campaners, i també és aquella santa que s'invocava per allunyar les tempestes, però també per invocar-la doncs, per la pluja. Vam creure doncs, que era un bon moment doncs, per fer una recreació simbòlica d'aquells tocs de Santa Bàrbara o aquells tocs per invocar la pluja, per allunyar el temporal i perquè doncs, que vingui la pluja, però que aquesta pluja no vingui acompanyada ni de pedregades ni de forts temporals, no? Que volem una pluja que sigui fructífera.
Home, esperem, eh? Esperem que serveixi d'alguna cosa aquest toc de campanes, que la sequera que estem vivint és bastant, bastant bèstia. Jo ara no sé si em sabria respondre quant temps fa que les campanes de la Catedral de Vic no sonen manualment, com per exemple faran aquesta tarda.
Doncs les campanes de la Catedral de Vic han estat pràcticament 30 anys sense sonar de manera manual de forma regular, sí que en algun moment puntual doncs s'havien tocat per alguna cosa en concret, però portaven això sent uns 30 anys aproximadament des de que es va jubilar l'últim campaner sense tocar de manera regular. I ara des de fa uns mesos doncs iniciativa de tota una colla de gent de Vic i comarca doncs que estem intentant tornar a donar vida aquestes campanes i tornar a donar vida al campanar de la Catedral de Vic, que és el campanar romànic més alt de Catalunya, que creiem que havia de ser un campanar viu i estem treballant perquè així sigui.
Escolta'm, jo et voldria preguntar una cosa, que és què diferencia el so de la campana tocada manualment del so de la campana tocada de forma automàtica?
Doncs mira, principalment és el sentiment que hi posa el campaner. Com en qualsevol cosa feta de manera mecànica o feta manualment, doncs canvia el 200%, perquè el campaner, mitjançant doncs, la seva força, transmet un estat d'ànim, transmet un sentiment, i per tant això una màquina no, evidentment no ho pot fer, i fins i tot també doncs, hi ha algunes maneres de tocar les campanes doncs, que electrònicament no es pot reproduir. Per tant, és un toc molt diferent. En canvi, un toc mecànic, per exemple, és molt més exacte i molt més precís, i un toc manual, doncs, mai sona igual, mai és igual, i per tant és una mica la diferència principal que hi ha entre un toc manual i un toc mecanitzat.
M'ha agradat aquesta reflexió de què és el sentiment que li posa cada campaner. Ah, escolta, Gil, que jo no he saludat a l'Arnau. Arnau, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs d'acord amb el que diu el teu company, en Gil, que el que diferencia un toc manual d'un toc automàtic de campanes és el sentiment que li posa cada campaner o no?
Totalment, totalment.
I com n'apreneu els campaners a tocar les campanes? És a dir, acompanyeu... Perquè, clar, no? O sigui, si es fa automàticament és clicar un botó, però de manera manual, com n'apreneu si no es toquen de manera manual? O sigui, la meva idea... No ho entenc, com podeu aprendre'n?
Hi ha diferents maneres de fer sonar una campana. La que ara nosaltres estem fent és fer-la sonar amb el batall, que és la peça interna que penja, però també es poden fer voltar, que és el que ara nosaltres no podem fer en el nostre campanar. Però per aprendre'n, ara s'ha creat una escola de campaners i és un dels llocs on es pot anar a aprendre, i nosaltres ho estem aprenent bastant amb el coneixement de tots nosaltres i anar practicant i anar veient la millor manera de fer-ho.
Perquè algun dia podrem veure voltar les campanes de la Catedral de Vic, per exemple?
La idea és que sí. Ara hem començat a fer un estudi per recuperar el moviment de les campanes i esperem doncs, que aquest estudi ens pugui permetre tornar a fer aquest moviment, ja que amb les obres que es van fer al campanar es va prioritzar l'estructura del campanar i van modificar la cel·la de les campanes que ha provocat que no es poguessin moure per fer aquest toc.
Esperem que sí, esperem que puguin voltar d'aquí poc. I a banda del que, per exemple, del que feu aquesta tarda, no? De l'acte que donarà el tret de sortida al mercat de Vic, també de per cridar a la sequera, no... Ai, a la sequera, perdoneu, a la pluja, només faltaria que tinguéssim més sequera. No sé si teniu més actes previstos.
Sí, per exemple, bueno, intentarem anar tocant de manera regular, sobretot en aquelles festes litúrgiques que això requereixin, com pot ser, doncs, evidentment, que ja vam fer-ho per la Festa Major, però també per Corpus, per Pasqua, per Nadal, per aquestes celebracions litúrgiques, doncs, que requereixen d'un acompanyament també del so de les campanes, però també, doncs, ens hem sumat a iniciatives, a part, doncs, com la d'avui, per exemple, el dia 10, doncs, que es tocarà per en commemoració de la declaració dels drets humans, i doncs intentarem, doncs, també donar veu a les campanes en altres actes que no siguin també els puraments litúrgics, que són, evidentment, la part central del toc de les campanes, no?
Clar, ara m'ha recordat, pot ser que aquest any faci un any que la UNESCO declarés el toc manual de les campanes patrimoni material de la humanitat, sí, no?
Correcte. Precisament avui fa un any que la UNESCO va declarar el toc manual de les campanes com a patrimoni immaterial de la humanitat. Avui fa un any.
I ara mateix, quina és la situació dels campaners a Catalunya? Heu dit que hi ha una escola on es pot aprendre a tocar les campanes, però no sé quants campaners hi ha a Catalunya que estiguin actius, és a dir, que puguin tocar campanes.
Doncs mira, per sort, és una tradició que crec que està anant a l'alça i crec que també hi ha, doncs, aquesta escola de campaners i està fent un paper molt, molt important, però també remarcar que són molts els campanars i els campaners de Catalunya que des de fa molt temps, doncs, que estan fent molt bona feina. Nosaltres som de nova fornada, de nova creació, per dir-ho d'alguna manera, però sí que arreu de Catalunya hi ha campanars, doncs, molt importants, amb campanes importants i amb grups de campaners molt consolidats que des de fa molt temps que treballen per mantenir viu aquest patrimoni sonor que és identitari del nostre país.
Hi ha campaners joves? És a dir, a l'escola de campaners hi van joves? No sé quina edat tenen.
Depèn què entenguis per joves, no? Però jo crec que sí.
A partir de 18, diríem.
Que és una tradició, doncs, que també desperta l'interès en molts joves. Per exemple, el grup de campaners que som aquí a Vic, majoritàriament som gent jove, d'entre 20-30 anys som una bona colla, de 30-40, però vull dir que sí que és una tradició que m'agradaria remarcar això, no? Doncs que també està cridant l'atenció al col·lectiu jove, que crec que és molt important que els joves s'impliquin en aquest dia a dia de la vida dels campanars, de la vida de... Doncs, i crec que és important i que sí que és així.
Clar que sí, doncs això està molt bé, Joan, que els joves s'impliquin.
Mira,
i que
jo hi entro, eh? Has vist? De 30-40, ha dit.
Tu has tocat mai, has repicat campanes manualment? És que no sé per què penso que sí.
Jo no les he fet voltar, però sí les he tocat amb aquesta eina de dins, que ens deia en Gil, també.
Com es diu, Gil, aquesta eina? La que no és la que volta, l'altra, la que... És com un pal, no?, de ferro.
Com un petit martellet.
Sí.
A dintre la campana, que és el que fa repicar la campana, que es pot tocar o bé movent el batall o bé fent moure la campana, fent que el batall oscil·li d'una banda a l'altra i faci repicar la campana.
Exacte. Jo he de dir que he vist com...
És maco, això, eh?
És molt maco. Sí. Jo, en aquest cas, ho vaig veure per l'inici de Festa Major, que també es toquen molts cops sovint les campanes, i si es toquen manualment, que sí que molts cops coincideix amb l'inici de les Festes Majors, també, aquest toc manual de campanes.
Clar, evidentment, el toc manual de campanes era... Bé, evidentment, es tocava per moltes coses, però una de les coses que es feia era tocar en dies importants, en dies de festa, i, per tant, el dia de la Festa Major, que generalment se celebra el dia del patró d'una ciutat, doncs, evidentment, que es dona la benvinguda a l'inici a la Festa Major amb un gran repic de campanes per anunciar a la població, doncs, que comença la Festa Major. I, per tant, és molt habitual que en molts municipis de Catalunya el dia de Festa Major es faci un repic de campanes, i en els casos, doncs, que es pot fer manualment, evidentment, es fa de forma manual.
Gil, per últim, jo sí que et volia preguntar si s'ha posat amb vosaltres en contacte joves d'altres municipis d'arreu de Catalunya que també els interessin el tema de les campanes o de ser campaner, i, clar, no trobin resposta i, per tant, han anat a petar la vostra associació.
Mira, de fet, el grup de campaners de Vic està format, evidentment, per molta gent de Vic, però també som, com per exemple, jo que sóc de Ceba, l'Arnau, doncs, que ell és de Centelles, que som de diferents municipis i col·laborem amb aquest servei a la vida comunitària de la catedral de Vic, però que, evidentment, doncs, també intentem fer feina als nostres respectius pobles, intentem, doncs, que sigui una manera de vehicular i que, doncs, es puguin recuperar i es pugui tornar a donar veu a la majoria de campanars possibles. Per tant, som molts els que col·laborem a la catedral, perquè, en definitiva, la catedral de Vic és la casa mare de tota la comunitat dels que ens sentim partíceps del bisbat de Vic, en aquest cas, però, evidentment, també estem fent feina en els nostres municipis, en els nostres campanars, per tornar a donar vida a les campanes i als campanars dels nostres respectius municipis.
Doncs clar que sí, Gil, Vilarrassa i Arnau Toi també, que ens han acompanyat avui a la caravana, que ens han apropat aquest ofici, aquesta tradició que esperem que no es perdi, que vagi molt, molt bé aquesta tarda. A veure si crideu a la pluja i deixem una mica enrere la sequera, ho esperem. I bona festa també del Mercat Medieval de Vic, que li doneu el tret de sortida amb aquest toc manual de campanes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos els dos.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies al Gil, gràcies a l'Arnau i gràcies, Olma Giró,
Estupendo,
això,
Aquesta pregunta que li has fet l'última he pensat, no serà perquè t'interessa això de tocar les campanes manualment?
M'he arreglat l'esquena abans, saps el que vull dir?
Però si no, després et passo el contacte i ja saps, Jo crec que ja t'acolliran amb els braços
oberts. Segur. Gràcies, Olma, fins ara.
Que vagi bé.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
10 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Hola, hola.
Tinc una tentació que és tirar-te aquí al terra de l'estudi, de cap per avall, i saltar-te com pressing catch sobre l'esquena, saps?
Igual me l'arregles.
Per això, pitjor no estaràs.
No.
Pitjor no estaràs. I a lo millor sus millor.
Una fractura una mica bèstia.
I si et deixo inconscient, doncs això, aquesta estoneta que no pateixes.
Cosetes que passen.
Exacte.
Què? Com ho comencem,
fer-lo. Si tinguéssim xarxes, ho faríem.
Sí.
Com ho comencem? Mira, molt ràpidament farem un foro cotxes.
Què vol dir, si tinguéssim xarxes, perdona?
No, si tinguéssim aquí
les companyes de xarxes,
podríem fer una sessió de pressincats en directe. L'último guerrero contra Hulk Hogan.
És veritat.
Qui seria el Hulk Hogan i l'último guerrero? Ningú dels dos.
Facis parlar.
No, nosaltres som més, què diria, los morancos. No, som una mica més los morancos.
Va,
tirar-me el foro cotxes, Matoses. Avui no facis moviments estranys.
Avui et deixo la festa a tu.
Perfecte. Per tant, jo no et seguiré, perquè ets tu l'animador.
Ara. Avui a foro cotxes.
Escolta una cosa. A veure, l'usuari Bucometasana, que bueno, es diu així, Bucometasana, m'ha costat una mica,
sí.
Publica aquest matí, a primeríssima hora, el nivell de publicacions per minut és que
és brutal,
Tinc dos fills ja localitzats, me'ls he guardat.
Val.
Perquè és que de vegades se'n perden.
Són d'aquests que segueixen,
Sí, i demà portaré un dels dos, que jo crec que t'encantarà. Aquest és molt casual, però m'ha cridat l'atenció. Diu, si no eres madrileño, jamás entenderás el placer de esto.
Val.
I posa una fotografia d'un embús... d'una caravana, mai millor dit.
La famosa M80.
No sé on és, ara no es veu molt bé en la foto.
Saps,
però
és la M80 de Madrid, que és la circunvalació que dona la volta a Madrid i que fas més voltes allà.
Bueno, foto tomada por mí hace unos minutos de camino a la ofi.
Sí.
I està allà aturat, és de nit encara.
Sí,
i és d'aquest matí. Llavors la gent li va contestar. Però clar, jo no ho entenc, perquè diu, si no eres madrileño jamás entenderás el placer de esto. En principi un embús.
Clar. No és plaer de ningú.
Però la gent, i crec que al final he agafat que era tot en to irònic, li va contestant, Hi ha un que diu, los mejores atascos están en Madrid.
Ara.
Amb orgull, ho diu amb orgull.
Ara.
Las mejores 3 horas diarias perdidas para ir a trabajar están en Madrid.
Tres hores,
És maravilloso. Jo al principi pensava que els hi feia gràcia el tema
No t'ho paguen, això,
Per això, és que jo pensava, dic, igual a Madrid, perquè, clar, allà la llibertat, saps què vull dir?
Clar.
Pots estar en una...
Unes canyites.
No sé, igual l'Ayuso s'ha inventat que si hi ha un embús i arribes 3 hores tard, t'ho paguen igual.
No va així.
Però crec que no,
vale?
Després hi ha alguns que només han posat una paraula.
Ep.
Apassionante.
Sí.
Estem parlant d'una caravana, d'un embús a les 7 del matí d'un dijous. Gozadera.
Ep.
Envidia sana.
Mira, envidia sana.
Enjoy.
Mira, el d'envidia sana és el top.
És la M30, sí, perquè aquí hi ha un que diu...
M30, perdona.
La M30.
M80 i és M30, sí.
El pasatiempo favorito de los madrileños.
Sí.
I aquí arriba un que ja m'ha fet dubtar, que és morir cada dia. Arriba un que diu morir cada dia. I diu, un altre que diu, para ir en esa dirección y estar en el punto, hay al menos dos caminos con menos tráfico. Aquest ja li dona solucions, ¿vale?
Ya comencem, ¿eh?
Yo he estado en Madrid un tiempo y eso es la auténtica salud. Escuchar la radio a la vez que los claxon me ponía mucho.
Mira, veus? Y hay gente per tot.
Las retenciones están mal conceptuadas socialmente, pero las retenciones son la auténtica salud, el bienestar.
Es así.
Li donen la volta, li donen la volta.
Que aprens per tu.
Y después ya, aunque es gairebé poesía, diu.
Ay.
Fuá, mágico, sobre todo cuando vas con prisa. Escuchas la lluvia en el cristal del coche y de pronto ves que los de delante ponen la warning en sintonía con el ambiente sombrío de las 7 de la mañana. Escuchas sirenas a lo lejos de ambulancia, policía y bomberos y pitidos de otros seres, como queriendo decir, gracias por y para esto vivo. Bellíssim.
Mare de Déu.
Remata amb un bellíssim.
És preciós.
Bé, Forocotxes que serveix per comentar qualsevol circumstància és vital. És meravellós.
És així.
Dit això...
Què?
Avui sí, a mi anem amb una mica de Estel Migdiada.
Va.
Seria quan. Migdiada, migdiada, les notícies.
Ara. Ja les tenim aquí.
Espera, que les busco. Ja està.
Tenim?
Sí.
Va, i avui us comencem explicant a l'Estel Migdiada que PSOE i Junts mantindran dissabte a Ginebra la seva primera reunió amb un verificador.
No s'ha confirmat la identitat del verificador, però sí que anirà vestit amb gabardina, barret, ulleres de sol i un clavel en la solapa.
Perquè es coneguin. I ahir vàrem tenir la solemne obertura de la legislatura al Congrés dels Diputats.
El rei, acompanyat de la reina Letícia i de la princesa d'Astúries, va presidir tot l'acte. Fons de la Casa Reial asseguren que, tot i la seva agenda frenètica, el monarca ho porta bé. El secret és la migdiada de bones proporcions, han declarat. És una hora de descans per cada 20 minuts treballats. Avui una mica més, que ha caminat molt.
I portar aigua en vaixell és una opció que la Generalitat prepara per fer front a la sequera.
La idea ha sortit del Departament de Pensadors de la Generalitat, tot i que des del Departament de Sostenibilitat han presentat un informe dient que es contamina molt amb un vaixell i que es neguen. Pensadors i sostenibles han quedat per pegar-se al pati dels tarongers amb punys americans i bates de béisbol.
I atenció, perquè Puigdemont, el revolucionari, ha escollit el segon personatge més rupturista d'Europa.
Ha estat escollit aquest dimarts com un dels personatges més rupturistes de l'any per la versió europea del mitjà especialitzat Político. Però atenció, no pel seu desig independentista, sinó pel seu pentinat que, segons destaca la publicació, ve directament dels 90 i actualment només aguanten amb sort dispar Jordi Cruz i ell. És veritat, eh?
Passa amb Jordi Cruz.
No, que tenen el cabell així com dels anys 90. Ja està.
Va, plana econòmica. Els preus moderen la pujada al novembre i les pensions del 2024 pujarien un 3,76%.
Manifestacions al carrer de pensionistes contentíssims perquè podran comprar 50 grams més de mortadela al Condis.
Sí, veus que bé. I un de cada tres catalans diu que ha estat víctima d'una estafa o frau.
Entre les estafes més repetides, els catalans destaquen que els hi hagin venut el Mel i Mató com un postre decent, Xavi com a entrenador del Barça, el reggaeton català i, sobretot, Laura Borràs.
I parlant d'estafes, anem cap a Múrcia. Ui, quina faltada. Per què un vaixell fenici sepultat al fons del mar a Múrcia podria tornar a emergir?
El Mazarrón Segón, és així com es diu el vaixell.
Té nom de polvo... Com eren els polvorons aquests?
El polvorretno.
Polvorretno.
El polvorretno Segón es va enfonsar fa 2.600 anys a la platja de l'illa. Les autoritats ja estan preparant una fenícia. Que hermosa era.
En plana de successos, us expliquem que ha estat detingut l'actor Juan José Ballesta per un robatori amb violència a Madrid.
Se l'acusa d'agredir i robar diners i una caçadora a un conegut seu. De moment, el jutge no li ha donat bola.
Uf.
I es descarta que l'arma del delicte hagi estat una ballesta.
I us ho dèiem avui a la cara B catalana, la primera dona del món a casar-se amb una intel·ligència artificial.
L'artista catalana Alicia Framis està compromesa amb l'holograma de nom Aileix. És una barreja de relacions anteriors, ha declarat. Em recorda altres relacions meravelloses que he tingut, com ara el meu microones, tot era escalfor, la meva fregona, mocho en català correcte, tenia una mirada molt neta, i amb el meu caixer del Banc Inter, mai es cansava de donar-me. Diu que la seva relació perfecta seria amb David Bisbal.
Va, fins aquí, digues, digues, Rafael.
Perquè és un màquina.
Ara. Fins aquí la informació general, anem a de postres. I en de postres us expliquem avui que els jous rellancen el Barça cap als vuitens de la Champions.
Això va ser dimarts, però està bé recordar-lo. Després d'una primera part infame, sembla ser que la clau va ser la xerrada de Xavi durant la mitja part. Radio Estel ha pogut saber que, en busca de solucions creatives, la nova moda del cos tècnic del Barça és que la xerrada motivacional la faci el germà de Xavi.
Ara.
Però fent de ventríloc, amb un ninot de pelopo i la mà darrere dient coses com «Vamos, chavales».
Pobre Òscar.
T'imagines?
No. No vull. I atenció, perquè Joan Laporta avisa la directiva prohibit criticar, Xavi.
El president ha demanat als directius de la seva junta que evitin criticar el tècnic. Tot plegat ho han signat al restaurant Disfrutar, flamant nou 3 estrelles Michelin. El missatge és absurd, ha dit Joan Laporta, però és el que té ser president del Barça. Dius qualsevol merda, vols fer pinya i diners com un bacó.
Ara, bàsicament, ja vindries ja això. Està. Fins aquí les notícies. Gràcies, Rafa.
De res, de res.
Saps què ve ara?
Bueno, el Toscano.
Toscano.
Vull una entrevista.
Sí, eh? D'aquelles que...
Meravellosa. Molt, molt de la casa. I és una barreja entre idiosincràsia, Radio Estel, sí? I actualitat. Ep. Perquè entrevista al mossèn de la parròquia que està enfront de les cases que volen desnonar.
Boníssima, aquesta.
És boníssima.
Boníssima.
A veure què explica.
Xavi Toscano, que ens explica tota l'actualitat veraç i rigorosa amb tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, l'Estel Migdia. Després s'hi posa, com sempre, Mercè Raga i tota la seva colla amb el Fabricació Pròpia. Ignasi Miranda ens explicarà també l'actualitat religiosa, social, el sense distància, i després tindrem la missa, com sempre, des de la Catedral de Barcelona. Nosaltres que ja hi tornem està. Demà, divendres.
Demà. Ui, que bé, divendres
darrer
ja.
Darrer dia.
Fantàstic.
Demà hi ha sorteig, eh?
Cuida't, eh? Home, demà el sorteig cabrà.
Demà el sorteig cabrà.
Tothom atents.
Compte. Tornem a les 8 i fins les 2, però això serà demà. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.